dit que l'objectiu de la mesura és que a principi de curs el màxim de places estiguin ja adjudicades. Amb aquest apunt arribam a les 4 i 4 minuts. Més notícies a partir de les 5 en punt. Ara fem un tento.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que de cada vegada més parelles de Corea del Sud venen a visitar Mallorca.
Tenta'l, amb Margalida Mateu.
Encetem aquesta segona hora de programa, aquest programa que té totes les lletres, i ara tenim en Amarga Cifra al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules, amb el Blue Monday, aquest dia trist de l'any, ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
I d'ací moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tenta, el saludam en Xisco Nadal.
Aquí torna a massa.
Celestia Oliver.
Som aquí.
Miquel Jung.
Bon dia.
I també hem de saludar en Josep Maria Nadal Suau. Com estàs?
Com estàs?
Avui he dit tot el teu nom. Domi llinatge, tot complet.
Beníssim.
Bueno, per les solemnes, eh? Benvingut, tens escola avui?
Sí, tant.
Sí, ara te'n vas cap a Campos.
No aturam,
no.
Som gent fanera.
No és festiu avui. A Campos, però bé, recordam, i ho hem dit als nostres companys dels serveis informatius, que l'Ajuntament de Palma ha cancel·lat tots els actes oficials de les festes de Sant Sebastià per aquest accident ferroviari de Còrdoba, en senyal de dol i solidaritat amb les víctimes. Per tant, avui no hi haurà activitats, ni revela, ni concerts, ni activitats festives per celebrar aquestes festes de Sant Sebastià. Dit això, tornem a la taula de redacció perquè tenim un tema que ens ha cridat molt atenció. No sé si vosaltres ho sabíeu, que de cada vegada hi ha més coreans, sud-coreans, que venen a Palma a visitar-nos. Mm-hmm. Sí? Ara vos explicarem per què. Voyage, voyage.
Avui m'ha sorprès molt aquest reportatge del Diario de Mallorca que parla sobre l'augment de parets joves de Corea del Sud que venen a Mallorca de viatge. I és que aquesta notícia és molt curiosa, sobretot perquè gairebé tots aquests sud-coreans que visiten la nostra illa queden a dormir al mateix hotel, a Can Bónico de Set Salines. Ja m'ho direu, tots...
Un hotelàs, per cert.
Tots anem mateix.
No és un hotelet.
Ah,
no,
sí,
no.
Eh?
Sí.
El recomana.
Bé, el
no, jo no hi he anat mai. Però com que tenc parents per aquelles contrades, conec aquest hotel i... És molt guapo.
Amb aquests joves, si se poden permetre,
bon
es vol.
Si se
poden permetre, es vol. Cap a Mallorca, suposo que també se poden permetre aquest hotel.
De Set Salines, sí.
Desembutxacar bastant.
Sí, sí.
Però...
Mm-hmm. Sí. Se'n gasten de dobbes. Però bé, tot això té una explicació. Sabeu que fa aproximadament 5 anys, expliquen en aquest reportatge, uns coneguts influenciadors de xarxes socials de Corea del Sud se van allotjar en aquest hotel durant el seu viatge de noces, i a partir d'aquí altres parelles de joves d'aquest país començaren a visitar la nostra illa després de casar-se i també reservaven habitacions en aquest mateix hotel. I aquesta moda se va fer tan gran, aquesta boia de neu, que segons diuen Gori Bonet, que és el propietari d'aquest hotel, de les 29 habitacions que tenen, dues o tres sempre estan ocupades per coreans. Mm. Des d'aquest hotel també expliquen que aquestes parelles de joves de Corea del Sud solen ser molt discretes i que quan arriben a Mallorca ja tenen molt clar que és allò que volen visitar. Uh-huh. El primer que fan, diuen, sol ser anar en escaló del Moro.
Ah, ho tenen a mà.
Sí, no, i més que...
Més o manco, però.
Sí, que per fer
manco.
Fotos per Instagram és perfecte, aquesta, aquesta cala. Sí.
Home, ara en Sivert també venen, no?
En Sivert suposo que també en venen, no tants, però sí... aprofiten per fer fotos per Instagram. Mm. També els agrada molt anar a Ciutat i a Soia, expliquen i mostren molt d'interès per la cultura i la història. També han dit que molts visiten la Fundació Miró perquè és un artista molt valorat a la cultura asiàtica.
I tant, per Joan Miró. Sí, mira, fixa't. Tot allò que molt de mallorquí no han fet mai, exacte, que anar a visitar la Fundació Miró.
Ho fan els sucoreans.
Sí, sí. No m'estranya, perquè és fantàstica i tenen bon gust en aquest sentit, però ara que Miró pels asiàtics, així com Gaudí, els encanta. No només els asiàtics, també japonesos, coreans, tenen una atracció molt grossa cap a aquesta figura com és la de Joan Miró. Però bé, mos ha cridat molt l'atenció aquesta notícia. De fet, hem vist qualque fotografia d'aquests al·lots fent-se selfies.
Sí, en aquest reportatge en surten un
poc. I demostra l'importància de que un influenciador visiti el teu establiment per posar-la de moda o no entre altra gent seguida la seva. Ja me diràs, no crec que s'imaginassin a les Salines que seria un redol de peregrinació surcoreana. En cap moment,
fet,
en canvi.
El propietari...
Uns influencers se fan una foto.
El propietari diu que li ha tocat la loteria, perquè, clar, no s'esperava mai de sa vida que cada setmana tingués dues o tres parelles de coreans en el seu hotel.
I a part que se deixen euros,
sí,
eh?
Sí.
També tendeixen molt en el sobreendeutament surcoreans, perquè viuen una pressió estètica i sobretot per aparentar molt, molt forta. I per ells fer aquesta lluna de mel, és que ho he estat investigant ara fa una estoneta, fer aquesta lluna de mel per ells és com un xec per poder pertànyer a una certa elit dins el seu país mateix. Si te pots permetre una lluna de mel exòtica, volies que no, és allò que fan els joves per poder quedar bé entre la resta de companys. I si has pogut anar a l'hotel on anaven els influenciadors de moda, doncs ja me diràs. I si tens que l'Odes Moro, xec, Fundació Miró, i te fas una foto de Barons Cultura, xec, vens un dia atento, el xec, ja, és que no han de fer
si fessin atento, ja seria increïble.
Sí. I molt de turisme que fan els sudcoreans. Jo quan vaig anar al Japó, els coreans van molt al Japó de turisme, moltíssim. I els hi diferencies per la roba, perquè van vestir diferents, i pues parlar, perquè, òbviament, no parlen japonès.
Clar.
Però,
sorprenentment.
Però, clar, tu tens nocions de coreà bàsic i de japonès A1, i diferenciaves perfectament qui era un i qui era l'altre.
No, clar, parlaven anglès, els allà, els Japó, els coreans. Parlaven anglès, així com poden. Bé, que tenen un bon nivell d'anglès.
En aquest reportatge deien que no gaire, que fins i tot alguns de la gent que fa feina en aquest establiment havien hagut d'aprendre segons quines paraules en coreà, perquè si no era bastant difícil comunicar-se amb aquesta gent, sobretot perquè utilitzen tot el temps el traductor del mòbil.
Exacte.
I que se passen tot el dia xerrant amb el mòbil i traduint.
Sí, que és això que se fa quan vas a països com aquests, que tu dus el mòbil i dius mira,
tecnologia vull comprar per això, també, no?
Tres pomes i tot tradueix.
Sí, però tot i així també és l'importància d'aprendre llengües que no formen part del circuit estàndard, perquè si tu ara saps coreà, hi ha un hotel de les Salines on segurament te donaran feina.
I segurament si tires el currículum te'n donaran allà. Segur.
Sí, perquè a vegades m'ho demanen mai, per què estudiar català, per què estudiar coreà, per què estudiar danès, i hi ha vegades que aquesta especificitat fa que puguis trobar una feina millor.
És així.
Vore'm, haurem de fer anar d'excursió. Pens que a Margalida podries agafar quatre habitacions a Can Bónico.
I entrevistar-me amb els superiors.
No, i anant tot quatre.
Una parada.
Clar, jo ja no tinc edat a compartir habitació.
Mira, podem anar a concerts, perquè a Can Bónico fan concert de música clàssica.
aprofitar un dia que fos
una nit
concert.
Clàssica, no els agafes quatre...
Podem fer un mes saliner.
Quatre,
no?
Quatre suites, si pot ser.
Tento el saliner. Mes de març.
I anem allà...
Conviden a Margalida, deus.
A dormir no hi he anat mai, però a concerts sí que he anat a Can Bonico. I va molt de pena.
Jo, si puc triar, m'agradaria...
La casa no és tan forta.
M'agradaria la whole experience, és a dir, l'experiència completa.
Però si és un hotel que està... De fet, està...
Ben cèntric,
dins les salines de vora de l'Iglesi, ben aferrat, i té una piscina i un...
I d'on va
datar? És una casa antiga, preciosa.
D'això haurem de mirar. El menú, qualque plat... Pensant ja en aquest públic, en aquest
bona
client.
Bona pregunta, les ho demanarem als seus propietaris.
El que toca així de Corea del Sud.
Però bé, bon gust tenen aquests coreans d'entenana. Primer de triar les salines i després de triar
bon
també
lloc.
Aquest hotel. I bé, aquesta curiositat ens ha fet encetar aquesta taula de redacció, però hem de parlar de més temes, sobretot del Pi de Sant Antoni, de Pollença i del Port de Pollença, de tots dos. Ara en parlem.
Estimo un arbre més vell que l'olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronger. Conserva de ses fulles l'eterna primavera i lluita amb les ventades que topen la ribera com un gegant.
Sí, perquè enguany UPI ha estat ben accidentat. Enguany el Pi de Sant Antoni, tant de Pollença com el d'Humoll, passaran a la història. Comencem, si voleu, parlant del Pi del Port de Pollença, que se va celebrar durant dissabte de matí i que recordem que ningú va aconseguir pujar durant el mateix dia de Sant Antoni. Va ser ahir diumenge de matí, quan un enlot de 15 anys, en Francesc Damià, el va tornar a intentar quan la plaça era buida, un moment que ell degué arribar i degué veure aquell Pi majestuós, i va decidir pujar-lo fora ningú, amb molt poca gent que hi havia, i va arribar fins a dalt de tot. Hi ha vídeos en els quals es pot observar aquesta victòria, i tenim precisament ara el testimoni d'en Albert Comas, qui va gravar aquest vídeo que ens explica com va passar tot això.
Sí, nosaltres érem en el parc infantil i quan ens vam donar compte, pues, un atlot que no havíem vist arribar, ja anava per la meitat. I el que vàrem fer és anar cap allà, treure els mòbils i començar a gravar. Era una situació estranya, perquè, clar, tots passàvem alguna cosa de pena, encara que ningú ho va manifestar, perquè crec que no hagués servit de gaire, una vegada ja ets a la meitat i se la vol pujar. Fer-lo adoptar tampoc hagués ajudat gaire. L'únic que vam fer, pues, és animar-lo i apel·lar a la prudència dins lo possible i que no s'aforçàs de més i que aturés, que respiràs i això. L'únic que el vàrem alentar a fer. I quan ho va aconseguir, pues, clar, mos vàrem alegrar tots perquè si ets d'allà o ets mig d'allà, com jo sóc, pues, veure pujar el Pi, pues, sempre és molt agradable. I res, ell estava supercontent, supercontent, el seu amic també.
Les senten en aquests quatre veïnats que hi havia, que li diuen, respira.
Sí. Clar, és que has de passar una penada, perquè, clar, no hi ha ningú...
Ningú a baix.
Ningú baix.
Ningú.
És a dir, que no... És a dir, és perillós igualment si hi ha gent a baix.
Sí.
Però hi ha com un aixopluc, no sé què dir-vos.
Sí.
Clar, quan
hi ha tot un poble que és a baix.
Ningú... És que...
Sí, cau serà més fort.
Va pujar pel, mai millor dit, aquest lot. I per amunt només hi havia un amic.
Sí.
No se'n va dur ni sa colla de mi, ni la seva família, no.
Tampoc havia de fer lloc perquè el deixessin pujar, com passa el dia de Sant Antoni.
No havia de pegar el Pi. Cop de punys.
Sí, sí, és així.
A més que no hi ha ternal, crec, diria.
No em vaig veure en el vídeo, crec que ja...
Així com a Pollença, sí, a Humoll, en esport de Pollença, no.
No.
Que és un, com un primer lloc on poder descansar i...
Sí, no, va fer tot... I aquest no estava aixapat,
tot de tira.
Fa més de 20 metres, aquest.
Bé, una anècdota curiosa i que també passarà a la història, però també recordaran a Pollença el Pi d'enguany, el Pi de Pollença, perquè en dissabte plovia, la plaça era plena de gent, i just quan entraven al Pi a la plaça Vea, aquest se va rompre per dues bandes. Per seguretat se va detallar el Pi, i d'aquesta manera el Pi va passar de fer 21 metres a fer-ne només 12. Tot això el varen ensabonar ben bé i durant els primers minuts va ser molt complicat pujar-lo, fins que ho va intentar en Joan Rabassa, de només 17 anys, i va arribar molt aviat a la senalla col·locada a la part de dalt.
I nosaltres en volem parlar amb ell, amb aquest guanyador, amb aquest pujador en guany del Pi de Sant Antoni de Pollença, en Joan Rabassa. Joan, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Enhorabona. Com... estàs cansat?
Bé, no molt. No.
Avui ha hagut d'anar a escola, ha hagut d'anar a classe, en Joan.
Sí.
Què t'han dit avui quan has arribat a classe?
Bé, m'han donat l'enhorabona, us amics, tothom que no hi havia pogut estar, que m'havia vist per la tele, m'han donat l'enhorabona, estic molt content.
Que bé.
Que va ser un esforç gros, no?
Sí, sí.
Sí, bé, curt, perquè en un final jo me'l vaig entrenar i m'havia entrenat per un Pi normal, diguéssim. I bé, això, jo estava preparat i no va ser fàcil, relativament.
Sí, clar. Però no hi havia ni corda enguany, també va haver de pujar així de cop i era, no te podies aturar a descansar, tampoc.
Sí, era fer una tirada llarga i això, el que vam... se van donar aquestes circumstàncies i se va arreglar com se va poder i se va fer així, enguany.
Clar, perquè tu ja has dit, Joan, que t'agradaria que hagués estat un Pi estàndard, és a dir, de 20 i busques de metres, que eres que estava previst. No sé si te posaràs a practicar el doble per l'any que ve, tornar a intentar i tornar a pujar un Pi.
Bé, sí, m'agradaria pujar-ne un de sencer. Ara no sé si serà l'any que ve o això, però d'aquí un parell d'anys sí, jo crec que ho intentarem provar.
I hem de dir que pareix talment una geneta, ho dic perquè a vegades anar ràpid com una centella, jo és que estava mirant la tele i dic, però per favor, és que pareixia talment com un llagost que pujava.
Pareixia que estava a càmera ràpida.
És que semblava que duia, jo vaig pensar, que nindo, com a qualsevol tipus de piolets per pujar per aquell Pi. Clar, quantes hores s'ha d'entrenar per poder tenir aquesta agilitat que vas demostrar tu dissabte?
Bé, hores no ho sé, jo és que duc un parell d'anys que ja m'han
fet
per un Pi, això. I bé, jo també els esports que practic ja me donen aquesta base de força.
I què practica, Joan, per sabre?
Sí, no, jo tinc curiositat d'això perquè vaig sentir per la tele que na Marta, la que feia la retransmissió a IB3, deia un esport que jo no havia sentit mai. I tinc curiositat de saber quin esport és això.
Sí, bé, jo he practicat molt d'any judo i també vaig en un rocòdrom i això, però l'esport que jo practico ara mateix és... Bé, són dos perquè els anem alternant i un és kitesurf, que no sabeu si... No,
sí.
Aquests saben fins aquí arribant, sí?
I de fet l'altre és un que ja és més nou, que fa pocs anys que ha començat i se diu wingfoil.
Que
és
un que...
Tot no ho repetim.
Wingfoil.
I bé, és que tu dus una bola inflable en les mans i amb una taula que du un foil que el que fa que s'aixequi la taula i vas a l'aire.
Sí, és un esport de la mà.
Més modern.
L'he vist.
Sí, l'hem vist.
Ara no sabia que se digués això.
L'hem vist, però òbviament no l'hem practicat.
No, som en Joan. I que anau a l'abadia de Pollença, del Cudi, a practicar aquest wing foil.
Sí, nosaltres estem a Pollença, però sempre que fa vent o això m'ho anem movent i ja ho convengui. Després anem a competicions per tot el món.
Què dius? És a dir, que això fa que bé, claro. Teniu molta força en el cos, no?
Sí, tren superior totalment i això perquè has d'estar en constant tensió i aguantant la vela, el braço i tot. I això era tot una bona base.
No és fàcil, jo que som esportista d'elit, t'entenc perfectament, és complicat arribar a aquest nivell. Per cert, Joan, supos que tu set cindris, per exemple, ja no les obri, ja no les xapes amb un guinevet. Tu ja directament... amb aquest tren superior que tens
deus, no?
Exactament, deus xapar la cindri sense tan sols calar-la.
Bé, això encara no ho he provat, però...
l'any que ve van de pujar espí
tot esporar-s'hi. I ets molt jove i no m'agradaria tenir un disgust, però no puc resistir-me a demanar-te una frivolitat. Quan un corona espí de Sant Antoni i de Valla, espí de Pollença, lliga més. Ho dic perquè tens la sensació que antigament això era per demostrar sa virilitat i el que haig de fer tu ara mateix ets home més potent de tot Pollença. No sé si quan vares de ballar vares rebre moltes notetes en telèfons dins la butxaca. No sé si funciona així.
Bé, no ho sé, jo... M'ha d'arribar molt d'Instagram i això, però...
Ah, clar, és que
no, ja no són notes.
Ara s'ha notat la diferència d'edat entre en Rabassa i jo.
Missatges directes.
Jo ja faig notetes, telefonem, i ell directament ja el saludem per Instagram. Jo sabia que qualque cosa hi devia haver. I clar, després com ho vaig celebrar, Joan?
Bé, amb un amic vam anar directe per tots els bars de plaça.
Per tots?
I vam fer un pot tant i
ja està.
I un pot de festa.
I el Sendemà era diumenge i no passava res.
Clar, que era diumenge vàrem poder allargar.
Descansar. Clar, t'ha sabut greu, supos, però, Joan, que espí fos tan petit, no?
Bé, jo en un moment m'ho ha sabut greu, perquè per tots els pollencins que se xapia fa un pot de pena, però després... si se té, se té, i ja està, no s'acaba el món.
Sí, s'ha de pujar i ja està. Clar, el Valda va dir que una de les raons per les quals s'havia xapat també, a banda que era primes, perquè hi havia massa gent a la plaça Vea i això feia que dificultats d'entrada encara més. Estaries d'acord?
Sí, jo com que tinc consciència de fa pocs anys de veure la plaça Vea, jo sempre, quan era petit, ho veia cada predina, a la tele no me fixava molt. Aquest darrer any jo no ho sé, enguany no vaig veure una diferència molt grossa. Vaig veure que eren cap de setmana i això, però com que va ploure també, no és que hagués, no ho sé. Jo no li vaig veure una diferència molt grossa, però sí que és possible que el fet que també se xapé fos per falta de comunicació i això per culpa que hi hagués molta gent.
Mm-hmm.
I...
Sí. Pot ser, tot i que l'any que ve que fareu el que fareu un poc més ruixat.
No ho sé, això va... opins se trien i també ho que se tenen. Potser no en tenien cap altre, no ho sé.
Ja ho he dit abans, però enhorabona a la realització d'IV3 Televisió, que van viure un moment de màxima tensió. Jo aquell crec que se va sentir per la tele... és que feia mala s'ànima, perquè veies tota aquella gent intentant entrar opí a la plaça Vella de Pollença per després aixecar-lo i començar tota la bulla. I quan se va xapar per la meitat, la cara de desolació que hi havia entre la gent que estaven revoltant espí, és que allò era talment una tragèdia grega. Jo penso que aquelles imatges passaran a la història perquè se va xapar per la meitat, malauradament, i enguany, evidentment, hem de felicitar en Joan Rabassa, però entenc que ell, com a jove, que s'està preparant una sèrie d'anys, no pot pujar un pis sencer, sinó la meitat, te queda aquest regust agradolç, però, bueno, tot i així, gran campió d'enguany de pujar en espí.
Joan, sí, enhorabona. I has pogut veure allò que va passar en espí de Port de Pollença, d'Uport? Que te va semblar que en Francesc el Sendemà digués, vinga, jo el vull pujar.
Sí, jo en Francesc el conec de Club Nàutic i sí, em va sorprendre que el pujés perquè era jovenet i res, molt meritós i res.
I el dia abans no s'havia pogut pujar?
No, perquè no sé, diuen que va ploure i això, com que jo no era, jo era...
Clar, tu eres a Pollens, estaves ocupat.
Sí, no sé com va anar, però sí, m'han dit que no s'havia pujat i...
Mostra d'això que s'assenaia i es confet i havia quedat a dalt. I aquest sí que, quan m'ha pujat... com tu també deu ser, també, del moment més emotius, que quan pots agafar s'assenaia i tirar es confeti.
Sí, no... jo ho vaig tenir, però sí... això.
Joan, i tot i que vaig ser una espasa, patinava molt? Estava molt ensabonat?
Sí, enguany pareix que li van posar seguim, que normalment no se n'hi posa, i enguany la gent va veure que com que era curt i prim, la gent va dur seguim, i això com a mínim va fer que la festa durés un poc més i la poguessin disfrutar, que això és un factor que m'agrada, que així... Mm-hmm. Vaig tenir molts amics que ho van provar, van riure una estona, que... Mm-hmm.
I doncs, Joan Rabàs, enhorabona, en guanyar coronat del Pi de Sant Antoni de Pollença. I gràcies per atendre molt, Joan.
Gràcies.
Una gràcies. Ferrada, molt d'anys, moltes gràcies.
Una ferrada, adéu.
I aquesta ha estat la notícia, una de les notícies del cap de setmana, però acabam aquesta taula de redacció explicant-vos la darrera polèmica dels dissenyadors de Dolce & Gabbana. Here come the hot stepper,
I'm the lyrical gangster, big up the crew in the air. La supermodel Bella Hadid ha estat la darrera que ha opinat sobre la darrera polèmica internacional que envolta la casa de moda italiana Dolce & Gabbana després del seu darrer, de la seva darrera desfilada a la Setmana de la Moda Masculina de Milà. I quin és el problema, vos demanareu, estimats oients? I del càsting completament caucàsic dels homes que van desfilar per la col·lecció Tardor-Hivern 2026-2027, un fet que ha provocat crítiques immediates de les xarxes. Segons explicaven des de la casa de moda, volien fer els retrats de l'home i el retrat que els ha sortit és blanc nuclear. La comunitat fashionista ha qualificat el show com una mena de 50 ombres de beige. Està fent el títol de la novel·la i fent referència a l'absència total de models de color o d'orígens diversos. Bella Hadid, de 29 anys, no ha quedat callada a través dels comentaris d'un vídeo que ha penjat a Instagram. La model ha assegurat que li resulta sorprenent que encara hi hagi gent que recolzi, que doni suport en aquesta empresa, i ha qualificat tota l'estructura, models, estilistes i el càsting mateix de vergonyosa i els ha acusat d'anys de racisme, sexisme, fanatisme i xenofòbia i s'ha demanat retòricament com és que tot això encara no ha sorprès ningú. Cal recordar que aquest no és el primer debat que en revolta la marca italiana. En el passat, Dolce & Gabbana han estat criticats per campanyes i comentaris interpretats com a insensibles o discriminatoris, incloses accions que van generar controvèrsia a la Xina i per comentaris públics sobre famílies i adopcions homoparentals. La resposta de la indústria han dedicat mig figa, mig rem. També figures rellevants del món de la moda s'han unit a la conversa sobre la manca d'inclusió i representació, destacant que les revistes i els editors han de reflexionar sobre qui donen espai i suport. Encara ara, Dolce & Gabbana no han emès una resposta oficial en aquestes crítiques, però el debat sobre diversitat i responsabilitat social dins de la moda, dins del món de la moda, continua. No sé si heu pogut veure aquesta passarel·la. Estimes que van crear una col·lecció que volia fer retrats d'homo, i clar, són d'haver 30 homos, però tots són blinds, una mica calcats uns en sos altres. I clar, donaven a entendre que si un retrat possible era caucàsic, cosa que ha fet que el món de la moda s'endugués les mans al cap. Tu, Nadal Suau, com a fashion victim oficial d'aquest programa, no sé com valores aquesta polèmica.
No, jo crec que aquesta és una bona raó per polemitzar, la veritat. És a dir, estem en un moment en què cada terreny que se cedeix a la uniformitat i a la uniformitat blanca, hetero, etc. Crec que hem de fer una mica de pinya, perquè és el signe dels temps. I jo crec que Dolce & Gabbana, no sé si ho fa per provocar la polèmica, que ja pot ser, o perquè hi ha un gir en com la casa entén que ha de fer les coses, i no ho sé, però a mi no me sembla cap doi tenir aquesta polèmica i sortir a dir el que han dit.
No, i sobretot supermodels com Bella Hadid, que parlin tan clar, sorprenir, demostra que qualque cosa el món de la moda està canviant. Clar, si des 30 busques de models no hi havia ningú africà, no hi havia ningú asiàtic, no hi havia ningú que tingués un tret diferent, clar, en allò que és un home blanc estàndard, també demostra que no entenen molt bé quins són els models d'homo, perquè homos n'hi ha de tota casta.
I preciós, no? I a més, superatractiu. Sí, però a mi tot això me recorda una mica en això d'anar a Sydney Sweeney i els seus good jeans. Recordeu aquesta publicitat que va fer l'actriu Sydney Sweeney, que jugava amb la frase era Sydney Sweeney has good jeans, que en anglès vol dir té uns bons texans, era un anunci de texans, però d'alguna manera jugaven que també es podia, escrit no, però llegit, també vol, pronunciat, també vol dir té bons gens. I clar, na Cindy Sweeney és una representant del model de bellesa caucàsica, i tot el moviment, diguem-ne, Make America Great Again, està molt en contra. Per exemple, jo he vist campanyes a xarxes contra una Zendaya, diuen que aquesta és la dona més maca del món, i la treuen, i això és un escàndol, és horrorós, i tal, i la treuen lletja, perquè, clar, la bellesa és caucàsica, no? És a dir, aquestes coses ideològicament tenen
drama,
un transfons.
Os drama que va suposar que Disney, a la seva versió, diguem-ne, real, fes que la sireneta fos negra, clar, que era gairebé una mica com si haguessin robat infantes a tots els nens nord-americans per veure aquesta pel·lícula amb una sireneta negra, quan en realitat les sirenetes no existeixen a partir d'aquesta base. És a dir, que no és que diguis, hola, han creat un... han canviat a qualcú de gènere o li han canviat la raça per ser més moderns, és que anem a partir de la base de que les sirenes no existeixen. Per tant,
clar.
La pots inventar, reformular i representar com te vingui.
Ara que parlaves de Sidney Sweeney, ahir en Matías Vallès a la contraportada de Diari de Mallorca parlava d'això i de reflexionava si Godard l'hauria elegit a ella com a protagonista de les seves pel·lícules, com va fer en el seu moment amb moltes actrius del moment nord-americanes, i estava bé aquest símil perquè ara s'han estrenat aquestes dues pel·lícules tan diferents com l'assistenta protagonitzada per Sidney Sweeney, aquesta actriu nord-americana, prototip de dona, com a molt amb erotisme, sensualitat, totes aquestes coses que se li associen a Sidney Sweeney, i per altra banda aquesta pel·lícula que em vàrem parlar aquí en Eugènia a Sant Pedro la setmana passada, que és aquest homenatge que se fa a Godard, que és en blanc i negre, i que no sé si l'has pogut veure.
No, encara no. Encara no, té moltíssimes ganes. Veus, perquè a més ell, Linklater, és un director molt, molt curiós. És un d'aquests directors que quasi mai fa pel·lícules perfectes, però sempre són pel·lícules amb plantejaments superinteressants, no? I té moltes ganes.
I clar, bé, doncs aquests dos moments, no? Com a, que està bé també aquesta reflexió de què feim, no? No sé.
Sí.
Si ja heu pogut veure l'assistenta, l'heu pogut veure, bé, ha estat un fenomen als cinemes.
No l'he vist.
Jo és que me fa por anar-la a veure, perquè diuen que si vas a veure aquesta pel·lícula t'acabes variant sense teva parella.
Ah, sí?
I jo, com que ara mateix no estic
parlant. No estan per això, no?
Vés-hi sense parella, vés-hi tot sol.
Sí, anirem amb una amiga, però diuen que si la vas a veure amb parella, clar, no només l'erotisme de la pel·lícula, que hi ha moments que si la veus amb parella a un lloc en revoltat de gent per arribar a incomodar una mica, per segons quines opinions, però que planteja temes relacionals, però de qualque manera, que suscita debat en sortir del cinema i que normalment acabes variat.
Doncs bé, no cridaré molt mal temps, no fos cosa.
Jo ja t'ho dic, jo ara mateix solo comèdies entretenides, com cantava Fangoria. Per tant...
I de Nobel Bach en parlen bé, diuen que és un homenatge preciós que se fa en aquell moment del cinema. No sé. Segur que donaran a parlar ara mateix aquestes estrelles cinematogràfiques. Però bé, fem un tèntol i després Nadal... polèmiques literàries.
No sé de què voleu xerrar. No, ara
jo,
ho veurem.
Jo estic molt content de... per primera vegada, la secció de Nadal suau té sentit. És a dir, avui, tot aquest temps que hem estat parlant de literatura mos ha conduït a que tu avui siguis aquí per parlar d'un tema que mos interessa. Que
ja
són,
ho veig, ja ho
que
veig.
Són salsatges literaris.
Però no són altra cosa, són salsatges, no...
Fem una pausa i vos ho explicam.
El teu moment de Tèntol.
El meu moment Tèntol és el de matins quan m'acab d'aixecar, quan tota la ciutat està en silenci i no se sent ni un ànim.
Tèntol. IB3 Ràdio és diversitat.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens han de vacunar contra la grip. Perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't. Vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Avui jugarem a bàsquet. En català jugam a bàsquet o bàsquetbol. Aquesta segona forma s'usa més en contextos formals. Han d'oblidar definitivament el terme castellà baloncesto. Començarem amb els noms dels jugadors segons la seva posició. El base o la base, pronunciat amb essa sonora i a neutre. És el jugador encarregat de dirigir el joc de l'equip. També és anomenat director de joc o organitzador de joc. L'escorta és el jugador que fa d'aler o de base, segons les necessitats del joc. L'aler o l'alera és el jugador que se situa en una zona lateral de la pista de joc durant la fase d'atac. L'aler pivot o l'alera pivot, no a la pivot, que és un castellanisme, és el jugador que combina les funcions d'aler i de pivot, segons el joc. I per acabar, el pivot o la pivot, que s'encarrega sobretot de defensar i atacar les zones més pròximes a les cistelles o bàsquets, no canastes. Ja hi són tots. Terme explicat, terme acabat.
El Lectobro amb Nadal Suau.
Avui de Nadal, un pot de Lectobro. Avui tu diràs per on vols que li peguem.
No, jo m'agradaria saber...
Ha estat una petició expressa d'en Xisco Nadal,
m'agradaria saber per on voleu que li peguem voltros.
Ara vendrà en Xisco. I ell mateix te dirà quin tema vol
tractar. Bé, jo, si vols, vaig començant per on jo havia preparat el guió, i jo crec que en Xisco m'obligarà
a desviar-me.
Però vaja. Mm-hmm. No, del que jo volia parlar, que està directament relacionat amb allò que li preocupa en Xisco, era de... dels premis literaris i de com hi ha premis literaris de tota casta, perquè s'ha de dir, no és que tots estiguin, diguem-ne, cuinats, preparats, això que diem en castellà, amanyaos, però n'hi ha que sí, i molt. I aquesta qüestió l'ha posat molt damunt la taula els darrers... És una cosa que ja fa uns 20 anys que va començar a ser més exagerat que abans, i ho ha posat molt damunt la taula un llibre d'Enrique Murillo, que es diu Personaje Secundario. Diguem que en el món literari, a lo millor el gran públic no se n'assabenta tant, però en el món literari aquesta qüestió està ara molt, molt oberta gràcies a aquest llibre. En Murillo és un senyor que té 80 anys, és un molt bon escriptor, escriu superelegant, té molt bona literatura, però el llibre, que és un senyor llibre, moltes pàgines, té a veure sobretot amb la seva feina com a editor. Perquè Murillo ha estat moltíssim d'anys editor de Planeta, de Bertelsmann, primer d'Anagrama, i llavors és aquí el que fa és mostrar com funciona per dintre la indústria del llibre, que evidentment és una indústria plena d'elements que són aliens a la literatura.
Bé, com un...
Com qualsevol com món, com qualsevol món, clar.
Comercial.
Clar, efectivament. Llavors, això ha fet que una vegada més s'aixerri, pot ser més que altres vegades, de premis com ara el Planeta o com ara el Nadal. Estem assenyalant un grup en concret, que és el grup Planeta, però en realitat segurament se podria dir de molts altres, que això que consti en acte, no? Llavors, què passa? Que un premi com, per exemple, el Planeta, que és el millor exemple de tots, se produeix una bifurcació entre el que es diu públicament i el que passa per privat, diríem, no? És a dir, públicament l'empresa diu publicar amb les bases d'aquest premi, perquè tothom s'hi pugui presentar. S'hi presenta una gentada. El grup després surt i diu, hem posat un jurat, enguany el nivell és boníssim, quin nivell més alt, els membres del jurat diuen, no, està molt difícil triar, i finalment surt un senyor i diu que està molt content perquè ha guanyat el premi. El que passa per darrere és que el grup que sigui se posa en contacte amb la gent d'un autor que li interessa, perquè és famós, perquè és una estrella de la competència i volen fer la punyeta de la competència, pel que sigui, i s'obre una negociació privada. Aquesta negociació arriba, bé, te donarem el planeta o te farem finalista del planeta, i a més publicaràs tres llibres més en nosaltres per tal xifra, i el planeta serà una forma de promocionar aquesta arribada en el nostre grup.
Ja ets un escriptor, ja ets una
campanya promocional. Per
promocionar-te, sí.
Clar, les empreses privades podrien organitzar un premi que diguessin, no, cada any premiarem una novel·la, sa que ens doni la real gana, i per què no? No? Però aquí hi ha una distorsió entre el que li estàs dient a la gent, que és mentida, en totes les lletres és una mentida, i el que passa per darrere. Aquesta és la història de la que jo volia parlar avui. Crec que en Xisco vol que parli d'altres coses.
No, ho dius, perdona, com deia en Maciel, per al·lusiones. No és que jo tingui intenció que parlis d'altres coses, però ens acceptó el lletreferit, que tampoc sí. Té per què ser acceptor general.
Clar.
Sí que aquesta setmana hem assistit...
De sota m'ha tocat estar al centre.
Il·lusió no seria la paraula, amb interès i curiositat, a sagra polèmica que tu has mantingut amb en David Uclés.
Bueno, i amb Manuel Vilas.
Bé, primer amb en Uclés, i després en Manuel Vilas, que ja te tenia ganes, però que jo intuesc, s'ha afegit de retruc amb un article que jo vaig llegir ahir a El País, que em va interessar moltíssim, perquè és veritat que està molt ben escrites d'en Vilas.
Bueno, ningú diu que escrigui malament.
No, ses coses com són. On parlaven també del nostre company Nadal Suau, i jo vaig dir, escolta, és que això és com a Sálvame un temps. Avui tenim el protagonista de sa notícia aquí, i clar, Nuclés...
Explicau què ha passat, sí.
No, que... És a dir, Nuclés va guanyar Nadal. En Nadal Suau...
Guanyes Premi Nadal de literatura.
Que us expliqui.
En Nadal Suau, crític, l'endemà escriu sa crònica.
Exacte.
Una crònica que no agrada a Nuclés. I a partir d'aquí, Nadal Suau mos podrà explicar tot allò que ha passat.
És a dir, anem a veure. A mi primer m'agradaria aclarir dues coses. La primera és que jo he mantingut aquest dia una polèmica estrictament personal. O sigui, no penseu que ni això és que som el gran crític literari, ni que som un heroi de les lletres. No, jo us ho dic en tota honestedat. He polemitzat amb aquestes dues persones perquè han fet maniobres molt lletges i mal intencionades, i en el cas almenys d'una, en el cas d'una de les dues persones, l'altra no, en el cas d'una de les dues persones la cosa ve d'enrere, i evidentment jo ara no puc explicar totes les coses i cosetes que jo sé i deix de sabre i les coses i les sampantetes i les tal que venen passant fa temps. Llavors jo no he entrat aquí a defensar la literatura, això en segona instància si serveix d'alguna cosa, però jo he entrat perquè estic fins al nassos, vull dir, ha de quedar claríssima, no me n'amac, això per un costat. I és cert que és un poc difícil explicar a la gent, perquè evidentment la gent no té per què estar informada de tots els ets i uts de la interioritat de com funciona el món dels llibres, no?
Però ets premi anagrama d'assaig. Jo crec que sabràs fer un resum.
Bueno, anem a veure. Jo te faig un resum del que ha passat aquests dies. Quan Uclés guanya el premi Nadal, a mi, des del meu diari, me demanen escriure un text, no sobre la literatura d'Uclés, jo això ja ho havia fet, li vaig fer una ressenya i una molt bona ressenya, més a més.
Del seu primer llibre, que ha tingut... Que ha estat dels més venuts de tot l'estat espanyol.
No té res a veure això.
La península de les cases vacies.
Molt bon llibre.
Me diuen, explica què és aquest fenomen de Nuclés i què és el que ha passat i per què fa tant de renou i tal, no? Llavors, jo escric un article en el que dic diverses coses. La primera que dic és que que aquest premi, com sap absolutament tothom, no és un premi on Uclés s'ha presentat anònimament o amb el seu nom, però sense conversar amb ningú, i ha guanyat a les altres 1.200 presentades. Això és una negociació. on els altres candidats no tenen res a veure i no tenien cap oportunitat de guanyar res.
Sí, és una estratègia de màrqueting que el Planeta, el grup Planeta, vol fitxar en aquest escriptor perquè ha tingut molt d'èxit amb la seva primera novel·la.
Després d'haver-lo rebutjat no sé quantes vegades.
Efectivament.
Bueno, però l'autor accepta i diu d'acord, jo guanyo aquest premi, faig una nova novel·la i tots amics.
Jo dic això, després dic... Però clar, el que m'havien demanat era per què té tant d'èxit Uclés. I jo dic una cosa que és, crec, evident per qualsevol que sàpiga com funciona el segle XXI. Dic, home, al marge del seu valor literari, perquè hi ha llibres que tenen valor literari i tenen molt d'èxit, altres tenen molt de valor literari i no en tenen gens, altres són dolents i tenen èxit, altres no. No té res a veure amb això, o té relativament a veure amb això. Jo dic, aquí el que passa és que Uclés és una persona... que ha estat 2 anys, jo faig la broma de dir, jo només de pensar que ha de tornar a pujar-se a una segona promoció, ja estic cansant fins i tot jo, perquè és un home que sobretot ha estat 2 anys cara, promocionant el llibre.
Sí, duim el boom d'esprimer i que s'està venent encara molt bé, llegint i comentant. Clar. I que és un bon llibre.
Sí, sí, jo crec que és un bon llibre, eh? Vull dir, crec que s'exagerarà moltíssim després, vull dir, no crec que sigui, en fi, una obra mestra, però crec, sens dubte, que el llibre està bé, vull dir, molt bé fins i tot, eh? No hi tens res en contra. No és un model de llibre que a mi m'assembli, com te diria, crec que pot ser un poc anacrònic. No crec que el que l'època ens demani sigui exactament aquesta literatura, té un punt a lo millor un poc antigós, però jo la vaig defensar i no me baix d'aquesta
i que és un llibre que li ha dut anys de feina, que li ha dut a recórrer moltes ciutats espanyoles.
Sí, bé, jo vistes algunes coses, bueno, no sé qui és Uclés realment. Ja. Bé, el cas és que jo...
Però la persona...
No, és cert.
Margarida Mateu, estimats oients, lo important d'aquesta conversa són ses apostitlles, no ses frases, sinó ses aposicions explicatives.
Bé, jo dic això que he dit, que el premi és el que és, després dic, home, Uclés té molt d'èxit entre altres coses, perquè és un senyor que s'ha implicat moltíssim en la seva campanya de promoció, dic, i té un personatge, val la boina, i llavors aquí faig unes línies, no sé, com José Mota fent un dibuix d'un personatge, no res més que això. Dic, és un senyor que va sempre a la seva boina, va tenir un aspecte de hipster, però un poc rural, té cara de bona persona, toca el piano, tot d'una que te despistes ja està tocant el piano, i és un senyor que el que transmet és feel good, no? Bon rotllo, tal i qual. I després de dir els dos darrers paràgrafs de l'article, a dir... Clar, això genera un munt de coses. Genera gent que li té enveja i el critica perquè té enveja, altres que desconfien d'un pop de l'èxit i tenen dret a desconfiar, gent que se n'aprofita, gent que no. Dic, i després hi ha els insults i les amenaces feixistes que existeixen i que són intolerables i que aquí sí que ningú se pot posar d'esquena o de... No? I hem de posicionar-nos davant d'aquest tipus d'insults. Bueno... Molt bé. En aquest moment... tenim aquí l'història.
S'estori telling.
Perquè en Miquel li està fent un vídeo per Instagram.
Sí.
Anem davant.
Bé, res. Se publica aquest article en digital i a les 2 hores, perquè és un senyor que està molt pendent del que escriuen sobre ell, a les 2 hores m'escriu per privat, David Uclés.
Que tenies teu telèfon.
No, per Facebook.
Ah, per Facebook.
No havia xerrat mai. Crec que me va donar les gràcies per la ressenya quan va sortir en el seu moment fa 2 anys. No el conec de res.
M'interessa aquesta dada. Vos parlau per Facebook, que és una cosa molt moderna, d'altra banda.
Clar, m'escriu... Bueno, no sé si tan moderna, però bé. Sí, m'escriu per privat. Que està
no,
molt...
no, precisament...
Per Facebook se refereix a Xisco.
Ironia.
Ah, ironia. Sí.
Que el 2026 encara t'escris per Facebook també demostra una mica quin tipus de personatge sou, tots dos.
Ah, bueno, sí, segurament. Llavors, no, però bé, m'escriu ell, perdona. Jo contest. No, m'escriu molt queixós perquè troba que estic banalitzant molt el que hi fa i tal. I a mi mantenem una conversa on diu coses molt peculiars, m'assembla a mi, però en fi... En aquesta conversa jo li intento explicar, bueno, escolta, jo no sé si tu tens un personatge o ets així o no ho ets, jo no ho sé. El que tu potser hauries de ser conscient és que les xarxes creen un personatge tant si tu vols com si no. Dic, tu mira't l'article amb més calma, veuràs que... Bueno, van xerrar molt cordialment, les coses com són. Jo el vaig atendre amb moltíssima cordialitat, però ell, en principi, aparentment, també...
També.
No, en el final no me'n dono compte, no és que l'article m'agradi, però me'n dono compte de la teva intenció. No, a menys hi feim una cervesa un dia. No, m'ha fet molt de bé tenir aquesta conversa amb tu, tal. Bé, jo no torno sobre res d'ell, però al llarg del dia següent me van arribar missatges que hi va penjant coses a xarxes. Primer, que aquest crític que li ha perdut el respecte, això m'és igual perquè forma part del joc. Després penja una foto d'ell quan era bebè i no, i molt genèric, no, com se fiquen en jo perquè pastes com vull i tal. M'he dit, bueno, bé, m'he aguantaré, perquè ja he dit que faci el que vulgui. Però finalment reescriu aquesta foto, reescriu aquest missatge amb la mateixa foto de bebè al costat, molt gebelsial, el meu pare, i diu, jo, perquè som com som, a mi m'assenyalen en els mitjans públics, en els mitjans de comunicació, m'assenyalen pel meu aspecte físic. Clar, en la foto de bebè al costat, un senyor que ha explicat que va patir bullying i un senyor que té 100.000 seguidors, no sé quants en té, superconcernits en que ell li varen fer bullying quan era petit i tal, què penseu que està volent dir aquest senyor dient que jo el senyal pel seu aspecte físic? Mm-hmm. Està intentant fer-me passar a mi per bully, per un article en el que, insistes, dedic dos paràgrafs a defensar-lo de la gent que l'ataca a xarxes. Mm-hmm. Per això, insistes, que això no és una qüestió de polèmica literària i tal, això és una qüestió que jo estic absolutament indignat perquè és una manipulació barata que no les té, crec, però pot tenir conseqüències. Perquè què passa si en el meu mitjà de comunicació diuen, joder, no volem un tio que va assenyalant a la gent pel seu aspecte físic? Què passa si me venen 150 seguidors seus a ficar-me mal? És a dir, és una cosa que me resulta indignant i me sembla, bueno, en fi, no sé com dir-ho.
No, i que t'ho vas fer sempre des de tot el respecte.
Bueno, convido tothom a llegir l'article. Sí. És tan fàcil com això.
Has fet des de respecte. Jo l'he llegit. I me sembla que està
fent... No, però vull dir, tampoc vull... Me sap greu, perquè, clar, dues persones que estan aquí en jo, escoltant, i fan feina en jo, us podeu sentir obligats a dir, no, Nadal, no, no, però jo ho dic de veres, que se llengis aquest article i que digui si jo estic assenyalant algú pel seu aspecte físic.
El que passa que avui dia la línia és molt prima, i des del moment que qualcú... defineix un tret físic...
No, Margarida, no. Aquí hi ha una qüestió...
Però perquè la pell és molt fina.
No, però de totes maneres, és que ara arribem a un punt en què jo defensant a Nadal suau, és que mira on m'adui nuclés. Ho dic perquè ahir vespre vaig estar rellegint l'article precisament per parlar-ne. No parla d'un tema físic. No. Parla d'una manera de...
D'una manera d'estar...
No, d'una manera de presentar-se al món. Mm. És a dir, parlar del físic seria dir si és grat, si és prim, si és alt, si és baix, si tenat, si no tenat.
Sí.
És a dir, seria fer un obre análisis pegado. I aniríem en el barroc espanyol. Però ell parla de com ell se presenta al món, que és cert que té aquest aspecte com a de hippie neorural, que ell ja ha funcionat. Mm-hmm. És a dir, fer de bully és una altra cosa. Crec que també, darrerament, és molt fàcil entrar dins aquesta espiral en el món de les xarxes socials que d'un cocovet acaben fent un dàtil farcit i dius tal vegada hauríem d'aturar-nos a reflexionar una micona i a llegir i aprendre a llegir, que jo crec que és el problema que tenim, no sé si estàs en jo d'acord, Nadal, és que la gent no sap llegir.
No, clar, evidentment. Per... No sé si s'ha llegit o no s'hi aturen.
I a partir d'aquí
si s'aturen, sí,
però... venen els problemes.
Però perquè ho veuen tot un atac. Perquè clar, que però, tu parles però, d'un clar. Tret físic, bé, digue-li físic, o de que va vestit d'una certa manera, és igual, el que sigui, ja ho veu com un atac, quan no ho és una descripció.
Bueno, però si llegiu, la descripció està feta amb una voluntat de que sigui una mica còmica, no se tracta de humorística, però si la llegiu, veureu que realment no té cap particular maldat. És a dir, si ell no és conscient de que va sempre amb una boina, té un aspecte de hipster lleument rural, que, home, és que sembla que jo m'imagino que és una cosa que ell té més o menys estudiada, i si no la té estudiada, en tot cas coincideix molt en qui és ell, no? Amb un punt de sofisticació, però venguent del món rural de Jaén, tal. No hi ha res que se pugui qualificar d'insult, però ni profer-s'hi. Llavors, a mi el que em sembla és que aquí hi ha... És a dir, aquí hi ha dues possibilitats si hem de llegir el personatge, no? Una és que ell està, que jo crec que ho estarà, superat per la fama i que pugui no calibrar bé. Però l'altre, jo no vull tirar, o sí, del terme narcisisme, però és una cosa que existeix molt dels nostres temps. Un altre és que sigui una negació acceptar qualsevol comentari que no remi total i absolutament a favor seu i que en cas de que hi hagi comentaris que no juguin a favor seu, amagar-se darrere d'un victimisme que quan ha estat justificat perquè l'han insultat i molt fort i l'han amenaçat, jo he aplaudit que ho denunciés, però que no pots fer servir contra una persona que, en essència, dedica dos paràgrafs a defensar-te d'aquests insults, de fet. En fi.
Ara mateix les Illes se fan una pregunta.
Digues.
Qualcú ha despenjat el telèfon per dir-te Nadal aquest article no?
No. És a dir, a priori, l'article va ser rebut en el meu diari, no en avui tampoc, però va ser rebut com, bueno, aquest article. No, ningú va veure cap problema i, de fet, m'ho han tornat a dir, perquè és que precisament a Senyal li va agradar que el to estava, diguem-ne, ben equilibrat per no haver-hi res pròpiament ofensiu i al mateix temps dir algunes coses. Què passarà després? No ho sé.
Clar,
perquè jo en el moment que decides que no m'adona la gana callar-me, bueno, no tinc ni idea, no? Això ja no ho sé. Uh-huh. Però aquesta és la cosa.
Mos queda poc temps, però que ha escrit Manuel Vilas al respecte?
Bueno, Manuel Vilas és una persona que fa... De Manuel Vilas jo vaig escriure una ressenya quan va ser finalista del Planeta.
Anava a dir... I era també té vora el seu planeta.
Clar, i a més, a mi m'agradaria saber què passa per darrere, en fi. Bueno, la qüestió és que jo vaig escriure una ressenya sobre el seu Alegria, finalista del Planeta, on recordava que els Planeta pues, són un premis que s'adonen com s'adonen, cosa 1, i cosa 2 deia, bueno, Ordesa va ser un llibre que estava molt bé. A mi m'ho va encantar. I encara m'encanta. Bueno, ara ja, com us podeu imaginar, potser ja no ho miro amb la mateixa simpatia, però vaja, era un llibre que m'agradava molt. Però alerta, perquè en aquell llibre, que ja ha sortit irregular, alerta perquè el que se nota és que la seva prosa, que el seu estil està una mica segrestat per l'èxit. Perquè te fitxa Planeta?
Perquè
facis Ordesa.
20 segons. No?
Llavors, bé, la qüestió és que Vilas no escriu l'article de l'altre dia per discutir sobre literatura. Vilas escriu l'altre dia aquest article perquè fa anys que per darrere...
No? Sou enemics, en definitiva.
Bueno, a mi m'és igual, però el que no faré tampoc serà callar-me, clar.
Vaja, ai, quin troll.
Quines setmanetes.
Ai, sí. Déu meu, quins salseos, quina cosa més poc. Nadal. No us penseu sí, que m'agradi.
La setmana que ve literatura. I ja està, deixem anar. Gràcies, Nadal, una ferrada.